El resum i l'anàlisi de la jornada del futbol comarcal, feta per la redacció d'Esports amb un extens equip de col·laboradors encapçalats per Tito Boada. Esports 21, els dilluns a 8:45 del vespre a les zones de Ràdio Vilafranca.
Molt bon vespre, benvinguts a una nova edició de l'Esports 21. Dilluns, 20 d'octubre del 2025, ja ha superat l'equador del desè mes de l'any i amb la ressaca d'aquest últim partit del Futbol Club Vilafranca a la Lliga Elite, el duel de la cinquena jornada davant del Sant Mauro, segon empat consecutiu, segon empat in extremis consecutiu també, i en aquest cas un partit que arribava amb la data especial, amb la dada especial, i és que era l'estrena de la nova gespa del municipal, que per fi, 4 mesos i mig després, doncs ja tenia aquesta posada de llarg. Entre setmana ja es feien els entrenaments i el diumenge ja el primer partit amb aquesta reestrena del degà penedesenc al municipal, que recordem les 4 primeres jornades, en alguns casos s'havia hagut d'adaptar. De fet, la setmana anterior el partit es va haver de jugar a l'Espirall. Com dèiem, aquest empat a dos, un partit en què l'equip va desperdiciar alguna que altra oportunitat per poder avançar-se primer i després ja va anar a remolc. Després ho analitzarem amb els nostres contertulians. També repassarem la resta de la jornada amb la primera catalana, derrota contundent de l'Atlètic a Martorell, i també a la tercera i la quarta catalana amb els resultats, les classificacions i també com es presenten les properes jornades. Si a partir de 9:45 de la nit, amb l'espai de la tertúlia, com sempre també, que podreu seguir a través de les pantalles de Penedès Televisió.
Aquest és l'inici d'una gran amistat. Vine al cinema. Vine al Cineclub Vilafranca. Vine al Cinema Kubrick i a la Sala Zazí. Tota la cartellera a www.cineclubvila.cat.
Lliga, Elit, resultats, classificació i propera jornada.
Doncs comencem aquest programa d'avui, quan passen 5 minuts de 8:45 del vespre. Un dilluns més, avui sense la presència de Tito Boada, ja a partir de la setmana que ve tornarem a la normalitat. Avui un servidor, Eric Guijarro, aquí encapçalant aquest programa, en el qual, com dèiem, us explicarem el que donava de si, entre d'altres, entre tots els partits que destacarem, aquest empat a dos del Futbol Club Vilafranca davant del Sant Mauro, un partit que la temporada passada no portava bons records. Almenys en aquesta s'ha pogut treure un punt. Un punt, Antoni Carbó, bona nit.
Hola, bona nit.
Que no sé com... quin rebús deixa.
A veure, li podem buscar la part positiva i li podem buscar la part negativa, no? Com a part positiva és que hem tornat a fer 2 gols... Com a part negativa és que n'hem encaixat també 2, que no hem pogut mantenir la porteria a 0. Que l'any passat vam perdre els 3 punts i aquest, els últims instants de partit, en vam salvar un. Hem de mirar pel cantó positiu. Sempre ho diem, aquest equip necessita paciència, necessita recorregut, i per tant jo me l'agafo pel cantó positiu aquestes alçades encara de la temporada.
També acostumats, no?, hem de tenir present, ja suposo que s'ha anat comentant, no?, els equips del Parxi sempre són una cursa de fons, s'acostumen a fer també uns finals de Lliga o segones voltes. També és veritat que és una mica el que diem, no?, inici de Lliga, peces noves, una mica el guió de l'any passat, no?, també.
Ja, normalment és així, és les temporades del Parxi. L'any passat no se li va adreçar l'equip, tampoc amb l'equip de la Fundació, també li va costar molt adreçar-ho, i al final es van salvar, però tampoc va anar tan sobrat. Quin equip ens trobarem? Doncs no ho sabem, és una incògnita, perquè hi ha 17-18 jugadors nous. Alguns els coneix perquè els havia tingut en categories inferiors, però que és molt curta aquesta lliga. Sembla llarga, no? Però, i dius, encara estem, però de seguida, quan et dones compte, no tens reacció. Si et quedes clavat a baix, costa molt de sortir d'allà a totes les lligues, però aquesta no tens prou recorregut.
Aviam, el partit que abans d'entrar aquí a l'estudi estàvem mirant el resum de amb les jugades més destacades a la tele i vèiem que el partit comença amb aquelles dues oportunitats clares del Vilafranca, molt clares, que no van a dins i això ho acabes pagant sempre.
Això és el que em fa que m'ho agafi per la part positiva, que vam tindre dues ocasions clares, que ara encara no han entrat. Ernest està en un període, diguem, de no de pretemporada, però, home, portava una llarga inactivitat.
Fa ritme.
Li falta ritme. Jo estic segur que amb l'Ernest Forgas al 100%, aquesta, el porter deixa allà un forat i allà era entrat, perquè per allà va intentar que entrés, no? Mm. Ara no ha entrat. Bueno, ja entraran. Jo tinc aquesta confiança que ja entraran. I la del David Acedo. David Acedo normalment tampoc les falla, aquestes. Mm. Però, doncs, sembla que hi hagi aquesta... Que juguin encongits, encara, amb aquesta por de que no es creuen, de que, encara que sigui per un dia de partit, que ens podem adelantar al marcador i que podem anar fluïts. Mm. Sembla que això no ens ho acabem de creure. I, per l'altra banda, després encaixes un gol i suposo que el cap dels jugadors i de tots és ai, 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 ja hi tornem a ser, ja tornem a anar contra el marcador. I és molt bon senyal que reacciones per dues vegades i que, doncs, al final en treus un empat. A mi, durant la retransmissió, l'Oriol em preguntava si ja signes l'empat. Jo, no, fins que no van faltar 5 minuts, jo no vaig signar l'empat. Quan faltaven 5 minuts, dic, ara sí que signo l'empat, i encara el vam fer, no?, vam marcar. Però refereixo, doncs, que hi ha aquesta encara desconfiança a les diferents línies. I l'equip a ser d'acabar de conèixer, hi ha alguns trams de partit que l'equip queda partit, queda el que és la davantera amb la mitja queda partit, la defensa es tira molt endarrere, tampoc hi ha un home amb confiança que tiri aquesta mitja endavant i aquesta faci un pas més també la defensa. L'any passat doncs hi havia en Carlos, que feia aquesta feina i feia que el Lluís doncs lluigués molt més. Aquest any el Lluís no sembla el mateix, i el Lluís és el mateix, juga el que pot jugar. Mm. És un defensor que treu moltes pilotes, però que és el mateix Lluís. Bueno, doncs per mi és falta de confiança.
Doncs ho veurem amb el pas de les setmanes. Ara el que anem a fer és escoltar les declaracions del tècnic de part Xetzarà postpartit i després ja anirem amb el protagonista d'avui, un dels nous fitxatges, una de les cares noves del Vilafranca aquesta temporada, el Shino, primer japonès de la història del Vilafranca.
Japonès, coreà?
Japonès. Després l'escoltarem, podrem parlar amb ell, però primer anem amb el tècnic, en part Xetzarà.
Bé, en aquest cas, per el que li està passant a aquest Vilafranca, que no acaba d'aconseguir doncs, la primera victòria de la temporada.
Sí, lògicament. L'equip ho està intentant. Sí que és veritat que hi ha moltes coses que encara estem donant al contrari, que no s'han de donar, i clar, això comporta que doncs costi guanyar, no? Bueno, l'equip, per sort, continua treballant, continua intentant-ho, a pesar de rebre gol i tingui que superar-se, i l'important és que l'equip continuï treballant i que no perdi aquesta intensitat de voler anar a marcar gol, no? Si en el moment que l'equip deixés de fer això, llavors sí que seria un problema, i l'equip avui rebent dos gols en dos moments que doncs, veníem d'una mica de bona sensació, s'ha pogut mantenir el nivell i sobretot de competir, no? Després una altra cosa és com competim i les errades aquestes que fem.
Li preocupa molt que rebi tant gols al Vilafranca?
Sí que em preocupa perquè no és d'un equip que en generi situacions, sinó que són venen d'unes errades, com dic jo, molt, que són fàcils de gestionar, no? Com, per exemple, fer un rebuig cap al mig quan s'ha de fer cap a la banda, o de no estar pendent de la marca. Bueno, són coses que haurem d'anar mirant de netejar, que a vegades ho anem aconseguint més, però encara ens està penalitzant molt.
Les ha tingut a la primera part, dues errades al conjunt del Sant Mauro, la primera, la segona poder no, perquè és una molt bona passada per David Acero, que al final no ha pogut entrar la pilota dintre la porteria del Sant Mauro. Aquestes dues oportunitats l'ha penalitzat una miqueta, el que és a la primera part, tot i que ho insistia el Vilafranca?
Bueno, no és penalitzar. Aquesta categoria, com normalment a totes, tu tens que aprofitar les ocasions que tens, no? I si són clares, doncs s'han d'aprofitar. Si no les aprofites, pues passa el que passa, no? Que ells amb una jugada que tu pues, no estàs encertat et fan un gol i llavors ja has d'anar contra això. Però bueno, l'equip, l'important és que vagi tenint opcions de fer gol. Si l'equip no en genera, vull dir, llavors sí que seria un problema, perquè si te'n fan i no en generes, és impossible guanyar. I bueno, jo crec que ara el que hem de millorar és sobretot amb l'aspecte defensiu i en quant a intensitat defensiva, que ens falta moltíssim.
Com la setmana passada davant de la Pobla de Fumet, els canvis, li ha donat una mica més d'aire a l'equip?
Bueno, aviam, al final nosaltres hem de mirar d'encertar, no? Quan fem moviments a l'equip és important que decidim bé. A vegades potser tardem una miqueta més del compte a fer-los, perquè doncs, hem de decidir bé el que volem fer i com ho podem fer perquè l'equip millori. Bueno, l'important és que els jugadors que surtin aportin que això vol dir que estan preparats per poder jugar i entrar en qualsevol moment.
La sortida de Forgas, en aquest cas, tampoc s'ho esperava i ha tingut que canviar una miqueta, sobretot la part ofensiva, amb l'entrada de Barrantes.
Sí, bueno, és un nano que també ja juga aquesta posició i que també podem aprofitar altres posicions i, bueno, doncs, si Forgas no ha pogut, doncs està ell per suplir i, bueno, ha de començar a treballar bé per l'equip i doncs, continuar competint com un mes.
La posició de Nil Castell, que ha jugat per dintre en aquesta segona part quan ha entrat, li agrada molt més que jugui per dintre que no per fora?
Bueno, és un jugador que, com que ja l'havia tingut, sí que em pot jugar per fora i per dintre, no? Llavors, en funció del que anem veient o del pla de partit que puguem tenir, puc variar, no? És com, per exemple, a Manya també, avui l'hem fet servir un redueix central perquè creiem que ens donaria més sortida de pilota. I bueno, són opcions, situacions de partit que es poden donar i amb els jugadors que tenim doncs, hem de mirar d'aprofitar-les.
I per acabar, en línies generals, què és el que realment li preocupa? A part de més enllà dels resultats, perquè estem a la cinquena jornada de Lliga, encara queda moltíssima, però què és el que realment li preocupa a Josep Alsarà d'aquest inici de temporada del Vilafranca?
Bueno, sobretot la intensitat en qualsevol zona de camp, no? Hi ha moments que no som intensos amb les disputes i volem o esperem que ens arribi o volem quedar-nos a la molt i això fa que perdem moltes pilotes. I després, bueno, jo crec que ens està costant una miqueta, sobretot el tema de com decidir bé quan jugar per dintre, quan jugar per fora. No acabem de llegir bé el que ens deixa fer l'equip contrari, no? I tant una com l'altra cosa és el que ara, bueno, pues, haig d'estar donant voltes, aviam com podem millorar, no? Si hem de fer una miqueta de bloc baix o apretar més a dalt, no hem d'acabar de gestionar una miqueta i acabar de quadrar. Espero, aviam, que ens arribin ja els centrals que tenim tocats per quadrar una miqueta més això i bueno, llavors acabarem de veure bé. Però sobretot el tema d'intensitat amb les disputes. Aquí sempre ens estan guanyant això, que comporta que ens facin córrer molts quilòmetres enrere i llavors gastem moltes forces.
Sí, i en deixava l'entrada de Manyer, que avui ha debutat amb el Vilafranca, oi?
Sí, bueno, també era un altre jugador que també s'havia lesionat i s'havia ressentit una miqueta i també és un jugador que podem aprofitar de central o banda esquerra, tot i que és més banda esquerra. Però bueno, avui també, al final del partit, que més o menys ells s'havien tirat enrere, nosaltres teníem més pilota, hem decidit que ens aniria bé perquè té més sortida de pilota.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, molts ànims i a seguir treballant. La setmana que ve ja ens toca el Prat.
Sí, això mateix.
Doncs les paraules de Parchi, bé, un breu comentari, si vols afegir alguna cosa, i si no, ja anem al protagonista.
Bé, no, jo crec que ja ho hem dit abans, fa un resum del que realment va ser el partit, més detallat. Ells, els entrenadors, sempre veuen algunes coses més que no veiem nosaltres des de la grada, per sort, perquè, clar, nosaltres el que veiem, de vegades, millor que no siguem els entrenadors, no? Però bé, vull dir, ho resumeix perfecte el que ha sigut i, bueno, doncs que aquest equip té d'anar creixent.
Doncs passen 2:45 del vespre, seguim en directe i ara anem amb el protagonista que anunciàvem a l'inici, Shino Kawaguchi, ho vull dir bé, primer jugador japonès de la història del Vilafranca. És el nostre protagonista avui, Antoni.
Doncs el nostre convidat, el nostre protagonista. Shino, bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para ganar con este Vilafranca?
Yo creo que seguimos trabajando duro cada entreno. Ya nos llegará la victoria.
Estamos allí, ¿eh? Estamos cerca, sí. Pero se resiste el gol, porque ayer puedes marcar aquellos dos goles de inicio de partido, como quien dice, y el partido se vuelve, bueno, como quien navega por un mar sin olas, ¿no?
Sobre todo, yo creo que en estrategia tenemos que mejorar. Es que cada partido encajamos por estrategia y tal. Eso no se puede pasar.
¿Nos va peor la estrategia? O sea, cuando nos aplican estrategia en unas faltas laterales, corners, nos cuesta defenderlos, pero nosotros tampoco no hacemos oportunidades de estrategia cuando tenemos una falta lateral.
Exacto. Eso tenemos que trabajar en entreno, yo creo.
Bueno, la temporada solo hace que empezar. Estamos a tiempo.
Sí, sí.
No podemos dormirnos, porque antes lo hablábamos de que la competición, de que la liga es corta, ¿no? Con 16 equipos. Cuando te das cuenta, estás en la mitad, te quedas allí abajo clavado.
Exacto.
Y cuesta mucho después de salir de aquí, ¿no?
Cuesta mucho.
Sí. ¿Cómo llegas a Vilafranca?
Después de la temporada pasada, el Parchi me llamó y hablé con él y, o sea, me gustó. Se estudió el juego y decidí venirme aquí.
Un Shino que era prácticamente titular con el Sant Just. A nosotros nos gustó mucho, a mí personalmente, me gustó mucho Shino cuando nos enfrentamos a él, tanto al final de la temporada pasada como cuando viniste la temporada anterior que os enfrentasteis a la Fundación, ¿no?
Sí.
Y ahora, ¿qué te encuentras de diferencia del Sant Just con el Vilafranca? En tu lugar, en tu juego.
Bueno, al final yo creo que en Sant Just también queríamos tener el balón y tal. Así que el estilo de juego más o menos similar. Así que estoy muy cómodo y contento.
Parchi te deja subir la banda, que a ti te gusta esto, ¿eh?
Sí, me encanta.
Lo que pasa es que tenemos que buscar un guardaespaldas para cuando subes, ¿eh?
Sí. Y también es importante la conexión con extremo. Allí ahora estamos trabajando ahí.
De extremo, ayer tenías a Saliu.
Sí.
La primera parte, pero Saliu parece que se defiende mejor por la izquierda que por la derecha, ¿eh? No es que se defienda mejor, es que ataja mejor.
Claro, por la banda derecha conmigo se defiende mejor, claro. Yo le abro siempre.
Le hablas, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo te diría yo? Para ensamblar las líneas, Para juntarlas un poco más, porque muchos lances del encuentro parece que la media con la delantera queda mucho espacio ahí en medio, ¿no?
Sí.
Estos son lances del encuentro, cosas que hay que pulir, que las tenéis ensayadas.
Sí. Eso va. Es que tema defensa, yo creo que tenemos que trabajar más. Sobre todo las líneas.
Las lesiones no os han respetado, ¿eh? Porque quedarse, ya es mala suerte, quedarse sin los centrales, de golpe lesionados, ¿no?
Sí, Claro, está jugando Torres ahora.
Sí.
Es pivote.
Que lo, sí, que lo está haciendo bien, pero, pero claro, lo encontramos a faltar quizá en el mediocampo, ¿no?
Sí. Es que su posición es pivote, o sea, mediocampo.
Sí.
Así que, claro.
Esperamos también la recuperación pronto de Iker, ¿eh? Que también es una buen, sí, Iker, un buen elemento está, aquí en este espacio.
Está fuerte ya. Ya vendrá, sí, sí.
Está en la recta final también de su recuperación, ¿eh?
Sí.
El domingo al Prat.
Sí.
Un equipo, teóricamente, nosotros lo consideramos un partido muy complicado, porque sí, allí estará el exentrenador del Vilafranca de la temporada pasada, sí, y algunos exjugadores del Vilafranca que también estarán en las líneas del Prat. Supongo que les demostraréis que sois mejores que ellos, ¿no?
Sí, son mejores que ellos, sí.
El campo del Prat es largo, sí, ¿eh? Ya lo conoce, supongo.
Sí, sí, sí. He jugado alguna vez, sí, campo grande. Y también cambiaron el césped y tal, ¿no? Yo creo.
Sí, 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 cambiaron el césped también este año, sí. No sé si es de la misma generación del Vilafranca o es diferente. Ya veremos lo que nos encontramos allí. Sí. Muy bien, si no, pues está aquí también Eric, que también te va a preguntar alguna cosa. Ya lo conoces, vale, a Eric Guijarro.
Vale.
Hola, Xino, ¿cómo va?
¿Qué tal? Bien, bien.
A ver,
tranquilito.
Tranquilo, bien, bien, eso está, sí, bien. A ver, estrenasteis el nuevo césped este fin de semana.
Sí.
¿Qué tal? Primeras sensaciones, ¿cómo lo viste tú?
Bien, a mí bien, me ha gustado. Sí, sí.
Sin resbalones, todo en orden,
sí,
todo bien.
¿Alguno?
¿Alguno?
Sí, yo tengo herida de la lascada.
¿De la arena?
Sí, sí, de arena, sí, sí, pero bien. Un poco duele, pero bien.
Luego, otra cosa que también te quería comentar. Eres el primer japonés de la historia del club. ¿Cómo, sí, llegas aquí a España? ¿Cómo es tu aventura hasta llegar aquí al fútbol catalán y, bueno, pues llegar, vale, hasta aquí a Vilafranca? ¿Cómo llegas tú?
Bueno, a mí me gustaba el Barça desde pequeño y quería jugar al fútbol en España, a algún lado, y también quería conocer otra cultura. Y decidí venirme aquí y empecé a jugar en tercera catalana primero.
¿Qué es lo que más te ha costado de cambiar de la cultura, tu vida en Japón, prácticamente toda tu vida, llegar aquí a España? Porque
sí,
creo que tampoco llevas muchos años, ¿no?
Llevo 6 años.
6 años, bueno, ya es bastante,
sí,
¿eh?
Sí. Pues a mí me gusta, bueno, o sea, estoy acostumbrado a llegar tarde.
La puntualidad.
Sí. Puntualidad.
Pero para bien o para mal, tú eres demasiado puntual.
Antes sí, pero ya no.
Ah, ya te has acostumbrado.
Ya te has acostumbrado, sí, a la
cultura
a llegar tarde,
española.
¿Eh?
Sí.
Luego, esta etapa aquí en Vilafranca, los primeros meses, sois muchos jugadores nuevos.
Sí.
También es este momento, ¿no?, de conocerse todos. ¿Cómo están siendo estos dos primeros meses? Dos,
bien,
tres primeros meses, ¿cómo lo ves?
Bien, sí, sí. Los jóvenes también nos respetan y sí, los veteranos también nos cuidan bien, nos hablan bien, así que tenemos un equipo muy bueno.
Doncs, Antoni, ¿vols afegir alguna cosa més? O...
No, darle la bienvenida aquí a Vilafranca, a ver si podemos mantener así, no, más de una temporada, que no sea solo de paso, y que se consolide con el equipo de Parchi Atzerá, y a ver si puede vivir un ascenso a tercera.
Sí. Claro, eso es nuestro objetivo, sí.
Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, buenas noches.
Bé, doncs, les paraules del Xino. un dels nous fitxatges del Vilafranca aquesta temporada i que també, a la que les lesions el respectin, també sembla fixa, no, l'equip?
Sí, de moment sembla fixa aquell cantoneret, tot i així se'l tindrà que disputar amb un internacional, com és en...
Sí, sí.
Carlos?
Marc Rodríguez.
Marc Rodríguez, que suposo que no serà barat posicionar-se i guanyar-se la plaça aquí, però penso que entre els dos tenim, a diferència d'altres llocs, aquesta la tenim ben coberta de plaça.
A l'altre lateral, aquesta setmana ja reapareixia Martí Mañé, que pràcticament entre lesions el van veure el dia de la Copa i poc més.
Sí, i es va tornar a lesionar.
Sí.
I el van veure uns minuts, però el van veure com a central esquerrà.
Sí, pràcticament,
que
sí.
Quan jo sempre l'he vist jugar bé amb el Martí, amb el... de lateral esquerre, més que de central. Central, jo, per mi, va ser inèdit.
Sí, bé, sí.
El Parchi el coneix i sap que hi pot jugar i així hi va jugar durant uns minuts, no? Però bé, aviam si a poc a poc anem recuperant. Si aquesta setmana recuperem algun dels centrals, que sembla que hi ha bones sensacions, veurem què és el que passa.
Donem la benvinguda al Carlos Fernández, que ja el tenim a l'estudi. Carlos, bona nit, gràcies per venir.
Bona nit.
Estàvem parlant d'aquesta jornada de Lliga Elit, del Vilafranca, no sé si vols afegir alguna cosa, si vas veure...
No he vist res.
No.
Ni reportatges, ni gols, ni res.
Aleshores ja et posarem llum a la fosca.
Això.
Una mica. Toni, repassem marcadors d'aquesta jornada de Lliga Elit. La cinquena ja. El cap de setmana encararem una nova. Serà amb aquest Prat Vilafranca, diumenge a les 12 del migdia. Si et sembla, doncs anem amb aquesta jornada número 5.
Doncs vinga, aquesta jornada número 5 es van donar aquests resultats. Sant Feliuenc 0, Atlètic Sant Just 0, Poble de Mafumet 1, Castelldefels 0, Ciutat Cooperativa 0, Júpiter 0, Horta 0, Martinenc 1, Sant Jaume Atlètic de Montcada 2, Rubí 1, Vilafranca 2, Sant Mauro 2, Valls 3, Prat 2, aquí va una miqueta de sorpresa amb aquest resultat, i Manlleu 1, Sabadell 0. Bé, sorpresa tampoc, perquè vam veure que el Valls a casa seva es fa molt fort.
De fet, el Valls és una de... Vaja, la classificació ara mateix, si haguéssim volgut fer una travessa abans de començar la Lliga, no l'haguéssim encertat,
Jo crec que no. Perquè l'encapçala el Sant Joan de Montcada, amb 12 punts, seguit del Manlleu en 10, que són els dos equips que pujarien directe ara mateix. I a partir d'aquí, el Valls també en 10 punts, la Ciutat Cooperativa en 10, el Júpiter en 8 i l'Atlètic Sant Just en 7, que aquests jugarien a la fase de promoció. I a partir d'aquí, Prat a 7, Poble de Mafumet i Sant Feliuenc amb 6, Castelldefels i Sant Mauro i Martinenc amb 5, Sabadell amb 4, i l'igual que el Rubí també amb 4, el Futbol Club Vilafranca amb 2 punts i l'equip de l'Horta, que tanca la classificació amb un punt.
Els dos últims, Vilafranca i Horta, que són els únics que encara no han guanyat i també són els més golejats. El Vilafranca, 12 gols en 5 partits han encaixat.
I ara ho hem arreglat una mica perquè en dos partits han fet 5 gols i diguem que el promig l'hem aixugat una mica, però que era una miqueta d'escandalós, no? La propera jornada?
Som-hi.
Doncs vinga, per la propera jornada, pel dissabte, Sant Mauro, Poble de Mafumet, Atlètic Sant Just, Horta, el Sant Mauro, Poble de Mafumet, serà el partit de la xarxa, l'Atlètic Sant Just, Horta, Castelldefels, Sant Joan de Montcada, i passem als partits del diumenge. A les 12, Prat, el Futbol Club Vilafranca, també a les 12, Júpiter Valls, Martinenc Manlleu, Rubí Sant Feliuenc, i a 6:45 de la tarda, tancant la jornada, Sabadell Ciutat Cooperativa.
Doncs aquesta és la jornada 6, allà hi serem, al Sagnier, per veure si arriba la primera.
A veure si arriba la primera.
Aviam. Doncs, repassada la Lliga Elit, fem el salt a la primera catalana.
Verema històrica la D.O. Penedès. 100% ecològic, 100% compromís, 100% respectuós amb la vinya. Aquest 2025 tornem a fer història. D.O. Penedès, primera denominació d'origen del món amb vins 100% ecològics. No és el que fem. sinó com ho fem.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el vi es consumeix amb moderació.
Primera Catalana, resultats, classificació i propera jornada.
Doncs a Primera Catalana va guanyar l'Atlètic la setmana anterior. Aquesta no ha pogut ser. El Martorell, que és el líder, i va golejar els vilafranquins.
Doncs sí, l'Atlètic Vilafranca no en va sortir ben parat, però normalment d'aquest camp del Martorell costa sortir-ne ben parat. Ara mateix està fort, està líder, i el seu camp doncs, encara es fa més fort. Anem pels resultats d'aquesta cinquena jornada. Escó 1, Terlenca, Barcelonista 2, Tortosa, Ebre 1, Sitges 2, Sant Cugat 2, Cubelles 1, Can Juliu... Can Juliu 1, Natació Terrassa 0, Martorell 5, Fundació Atlètic Vilafranca 1, Joventut 25 de Setembre 0, Rapitenca 2, Viladecans 3, Sant Boià 1, i la jornada la tancava el Tàrrega al Catllà amb el resultat de 3-5 favorable al Catllà.
Doncs un inici de Lliga, aviam, ja ho sabíem, ja ho podíem preveure, no? Que a l'Atlètic doncs, li costaria en aquest inici de temporada. I, vaja, presenta complicat.
L'Atlètic i el Vilafranca, partits jugats a fora en aquesta primera inici, en aquest inici de Lliga. Quan ha jugat com a local també ha tingut d'anar a jugar la Granada, en aquest cas el van a jugar. O sigui que... tothom al seu camp es troba millor.
Un tema que crida aquí l'atenció, estava mirant l'acte, a l'Atlètic va jugar Xavi Pujó.
Bé, ens hem arribat a un acord que pels dies d'entreno. Sí, Xavi Pujó...
En principi fitxat pel Vilafranca.
El Xavi Pujó jo entenc que no... que tenia un problema laboral. I que doncs aquí amb la Fundació li deuen permetre, doncs... la setmana que no pugui entrenar, dic jo, no sé en quines condicions ha fitxat, ni molt menys. Anem per la classificació d'aquesta Primera Catalana, grup 3, l'encapçala l'equip del Martorell, en 13 punts, seguit del que seria l'equip que pujaria, seguit del Viladecans amb 12, i el Camp Juliu també amb 12, que són els equips que jugarien promoció, i a partir d'aquí... 10 punts pel Sant Cugat, 9 pel Catllà, 8 pel Terlenca Barcelonista, igual que el Sitges, també 8 punts, 6 el Sant Boià i l'Escó, 5 la Rapitenca i el Tortosa Ebre, igual que el Tàrrega, també 5 punts, i ja en zona de descens el Cubelles amb 4 punts, Fundació Atlètic Vilafranca 4 punts, Natació Terrassa i Joventut 25 de Setembre, tancant la classificació.
I vist això, anem també amb la propera jornada, primer partit de l'Atlètic amb la nova gespa.
Doncs vinga, aviam com s'estrena. Els enfrentaments seran aquests pel dissabte, dia 25. Cubelles, Camp Juliu. Sitges a les 5. Sitges, Viladecans a 5:15. Terlenca, Barcelonista, Martorell a les 6. Fundació Atlètic Vilafranca, Sant Cugat, també a les 6. Natació, Terrassa, Tàrrega a les 8 i pels partits pel diumenge, Rapitenca, Escó, Sant Boià, Joventut 25 de Setembre i tancarà la jornada el Catllà, Tortosa, Ebre.
Costa acostumar-se a veure la Rapitenca aquí,
sí,
Primera
sí,
Catalana.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Bé, doncs, a veure, que hi hagi sort per l'Atlètic, a veure si aquest primer partit al Municipal va bé davant un Sant Cugat, que recordem va ser aquell partit que havia de jugar el Vilafranca la pretemporada, que es va ajornar per la pluja, aquella pluja torrencial, i un amistós que va quedar finalment ajornat. Anem a alguna cosa més afegida? Primera, Antoni? O...
No, per la meva part, no.
Doncs anem ja a la Tercera Catalana.
Tercera Catalana, resultats, classificació i propera jornada.
Tercera Catalana, Carlos, bona nit de nou.
Bona nit.
Aquí, ara entrarem en detalls, perquè a més tenim protagonistes d'aquest equip, però el Sant Sadurní que va llançat,
sí,
de moment.
5 de 5.
No.
Es col·loca el líder en solitari. Era de preveure que estigués a dalt, però...
No tanta claretat, no?
Sí, amb no tanta claretat, així mateix.
No, no, déu-n'hi-do. Antoni, anem amb resultats.
Doncs vinga, anem pels resultats d'aquesta cinquena jornada, d'aquesta tercera catalana, grup 13. Riudevitlles 1, Sant Sadurní 3, Cubelles 0, Canyelles Associació 2, Penya Jove Les Roquetes 4, Hortoneng 1, Ateneu Igualadí 1, Vegas 5, Bases Pirelles Clotes 2, Ribes 0, Hostalets de Pierola 5, Olivella 1, Sant Esteve... Disculpeu. Sant Esteve Sarrovires 1, Castelldefels C 2, i tancava la jornada el Sitges 3, Sant Pere Molanta 0, l'equip del Molanta, que no li va anar bé jugar de nit al camp d'Aigua Dolça.
D'altra banda, primera victòria de la temporada de l'Espirall, que en les dues anteriors jornades, partits que semblava que tenia controlats a l'inici i després els acaba perdent.
No, i aquest partit, en teoria, que era el més difícil que pot tindre, i el va treure amb un 2-0.
Vaig veure un líder, perquè era líder, llavors, no sé ara si encara hi va.
No, Sant Sadurní,
clar. El Ribes a mi em va decepcionar com a equip que va dalt. No, jo no diria que ho tingués fàcil, l'equip de l'Espirall, que va arribar a la mitja part amb 0-0, però després a la segona part es van tirar molt en... darrere, arribaven l'equip una mica trencat, li costava arribar davant, la defensa de l'Espirall i la mitja s'imposava, van buscar la punta esquerra de l'atac principalment, que és per on van arribar les jugades, tot i que després érem centrades des de la dreta per acabar el segon pal, un va ser de cap, l'altre després una centrada. Sí, que l'Espirall no és que ho vagi tindre fàcil, però que es va menjar el Ribes a la segona part amb...
No, prou bé. Si el que no era normal veure l'Espirall on estava, no? Amb aquestes derrotes i aquesta derrota dolorosa que va tindre allà Igualada, me la tenia Igualadí. Vull dir, el normal és això, que un Espirall pugui jugar de tu a tu amb un Ribes. Mires jugador per jugador de l'Espirall i té un molt bon equip.
Potser a la zona del darrere és un tabellor que poder patir en més. Hi havia un davanter, Linarejos, potser, amb el Ribes...
El Carlos Enarejos.
Sí.
Enarejos.
Que és el jugador que més els va incordiar, però després, sorpresa, vull dir, el canvien per l'últim mitja hora de partit. Canvien l'Enarejos, surt el dorsal número 17, crec que era.
Sí, sí.
I bé, no van patir més el que es té de patir en un partit.
El Ribes, que juga al preparador físic del Vilafranca, el Franqui.
Sí. Bé, la toca bé.
La toca bé.
Sí. Juga força bé, sí.
Doncs
Carlos Enarejos ha jugat en categories molt amunt, eh?
Sí. Anem per la classificació.
Som-hi.
Encapçalada pel Sant Sadurní, amb 15 punts, seguit del Vegas amb 13, Ribes 12, Canyelles Associació 10, Sitges i Cubelles amb 9, Sant Pere Molanta i Castelldefels C, Hortoneng amb 7, Penya Jove Les Roquetes amb 6, 5 punts per l'Olivella, 4 pel Bases Pirelles Clotes, igual que l'Ateneu Igualadí, 3 punts per l'Hostalets de Pierola, 2 pel Sant Esteve de Sarrovires i tanca la classificació l'equip del Riudevitlles amb 1 punt.
Doncs aquesta és la classificació de tercera. Després anirem amb la propera jornada. Dèiem, el Sant Sadurní guanyava aquest derbi contra el Riudevitlles per 1-3.
Riudevitlles que li ha d'agafar una mica de veterania. És un equip molt jove. Jo crec que quan es vagi avançant la temporada, jo crec que el Riudevitlles començarà a rotllar una miqueta millor. Perquè ara jo veig que li faltava una mica de veterania. Són jugadors molt joves.
No són mals elements.
No són mals elements, però... Si falta aquesta veterania, diguéssim.
Doncs guanyava el Sant Sadurní. Bé, de fet, es posava per davant amb 2 gols pràcticament seguits. Raúl Castillo al 20 i Gabri Saucedo al 25. Després retallava diferències Roger Sánchez al 29, és a dir, en mitja hora. En 10 minuts, de fet, van venir 3 gols. 2 del Sant Sadurní i un del Riudevitlles. Va seguir aquest 1-2 durant bona part del partit i ja al 68 Òscar Navarro feia el tercer del Sant Sadurní. Doncs anem a recollir protagonistes d'aquest partit i anem amb l'entrenador del Riudevitlles, l'equip de Sant Pere, Dani Puerto.
S'està treballant bé, que l'equip està competint bé. Sí que és cert que quan estàs en aquestes dinàmiques, el futbol són dinàmiques, la balança sempre sembla que es decanti cap a una altra banda, Però bueno, vull dir, veus el partit d'avui, generes, la segona part del Sant Sadurní ha arribat molt poc i la que arriba et penalitza, te la fots en pròpia i a l'àrea contrària no hem sigut capaços d'enxufar-la. No? Llavors, aquests petits detalls són els que marquen la diferència. No, el futbol no val amb ser millor, vull dir, has de ser competitiu a les dues àrees i això crec que és el que ens ha faltat una miqueta. Veníem de treure un punt al camp del Canyelles fa unes setmanes, posant-nos amb un 2-0 el marcador, el Ribas ens va guanyar el 80, el Vegas ens guanya el 90, la setmana passada sí que ens va costar més a Molanta, i aquesta setmana doncs, bueno, crec que és el que deia, ens ha faltat de cara a porteria, però vull dir, nosaltres creiem que podem competir contra tots els rivals perquè ho hem vist. Vull dir, estem molt tranquils, la feina s'està fent bé, estem jornada 5, queden 25 jornades, vull dir, tots els equips d'aquesta lliga per experiència de l'any passat i de més passaran amb dinàmiques d'aquestes i el que estem contents és això, no? 20 i pico tios entreno, la gent competeix, bon ambient i seguir treballant, insistint i sortirà i ja està.
Doncs confiat, Dani Puerto, que l'equip... Una mica el que deies, no?
Jo crec que millorarà, jo estic segur que millorarà. Com vagin passant partits, agafin una miqueta d'experiència, anirà tirant amunt.
Doncs ho veurem. Anem amb l'altra cara de la moneda, el Sant Sadurní, vaja, un inici immaculat, 5 de 5, de moment liderant. Una de les preguntes que li feia el company Adrià Fernández, que ara estava per aquí la redacció, que si l'objectiu és l'ascens. Deia que encara queda. Anem a escoltar-ho.
Teníem bastant clar el que havíem de proposar avui, de la manera que jugaria l'equip local. Hem estat molt ordenats, ben posats, i després de recuperacions, doncs, les transicions ràpides, que és el que ha fet que féssim els dos primers gols, i jo crec que en tot moment hem tingut el partit bastant controlat. Sí, inclús amb l'1-2, quan ells ens han apretat amb el marcador, hem seguit ben posats, i ja et dic, a la segona part doncs, hem sigut capaços de fer el tercer, i a partir d'aquí ja hem acabat més tranquils. Jo crec que tots els partits han sigut molt igualats, aquesta categoria és una competició que és molt exigent. Crec que estem molt concentrats de l'inici al final, cada jugador es fa fort en la seva parcel·la, en el seu duel individual, i una mica doncs, aquest treball individual repercuteix en el col·lectiu i fa que siguem un equip que competeix molt bé. El nostre objectiu és la permanència, acabem d'assolir l'objectiu de l'ascens la temporada passada, i bueno, començar amb una miqueta en positiva doncs, a nosaltres ens dona aquesta capacitat per mica en mica doncs, anar mirant cada vegada més amunt de la classificació. L'objectiu real després de la permanència és aconseguir el bitllet per poder disputar la Copa Vilafranca. Si et classifiques per la Copa vol dir que has fet una bona temporada normalment i ja et dic, és jornada 5, el calendari fins a la jornada 12, 13, 15, és molt difícil de poder col·locar els equips on realment acabaran estant.
Deies que de tercera ho tindran fàcil, no, per entrar?
Sí, entren 4 i són 5. Vull dir, si quedes per sota també tens possibilitat d'entrar.
Pot ser que baixés i jugués la Copa, eh?
Sí, es podria donar el cas.
Sí. Doncs les paraules dels dos tècnics, hem escoltat els resultats, la classificació. Anem ja a repassar com es presenta aquesta propera jornada, la sisena, tercera catalana, grup 13.
Doncs vinga, anem per la sisena jornada d'aquest grup 13 de la tercera catalana. Partits pel dissabte 25, Canyelles, Ateneu, Igualadí a les 5 de la tarda, Sant Sadurní, Sitges, també a les 5 de la tarda. Serà una bona pedra de toc per l'equip del Sant Sadurní per veure... per com té les forces. Hortonenc, Riu de Villes, també a les 5 de la tarda. Ribes, Cubelles, a les 6 de la tarda. Olivella, Penya Jove, les Roquetes. No sé si li podem dir derbi en aquest partit o no.
Sí, no?
També a les 6 de la tarda. Vegas, Sant Esteve de Sarrovires. I ja passem als partits de diumenge. A les 12, Sant Pere Molanta, Bas Espirall d'Esclotes, un altre derbi. Castelldefels C, Hostalets de Pierola.
A les 8 de la nit.
Déu-n'hi-do, diumenge a les 8, eh?
Sí, sí.
Ah, no juguen al seu camp.
No?
No, juguen al camp de Vistalegre. De Vistalegre. I clar, suposo que deu sobrar aquesta hora. I... No sé per què juguen aquí, no sé.
Bueno, déu-n'hi-do. Pel que fa a la resta de la jornada, mira, dos derbis força interessants. L'Hortonenc-Riu de Villes... hi ha el Molant Espirall diumenge, i aquest no... Si és derbi Penedès-Garraf, aquest Sant Sadurní Sitges ve per obrir la jornada, que, vaja, és una pinta molt bona, eh?
No, no, serà un partit molt disputat aquest, segur.
Doncs la setmana que ve ho comentem. Tanquem la tercera. Anem ja en aquests últims minuts fins a arribar a dos quarts amb la quarta catalana.
Barema històrica la D.O. Penedès. 100% ecològic, 100% compromís, 100% respectuós amb la vinya. Aquest 2025 tornem a fer història. D.O. Penedès, primera denominació d'origen del món amb vins 100% ecològics. No és el que fem, sinó com ho fem.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el vi es consumeix amb moderació.
Durant els mesos de setembre i octubre tornen a posar-se en marxa totes les competicions del futbol català.
Una nova temporada comença a la Federació Catalana de Futbol, plena d'esport, compromís i valors.
El futbol català dona el tret de sortida a un any vibrant.
Som-hi, junts a per una nova temporada.
La Lliga Penedesenca, resultats, classificació i propera jornada.
La Lliga Penedesenca, també aquesta Lliga Baix Llobregat, podríem dir, perquè primer anem amb el grup 26, després ja anem amb el 28 i detallem. El grup 26, cinquena jornada, es va ajornar el Cervelló-Olesa, Papiol B1, Sant Esteve B4, Vallirana 4, Abrera B3, Atlètic Club Esparreguera 4, Hortonenc B1, el Montbuí descansava, Mediona 2, Martorell B3, Esparreguera B1, Penya Blaugrana Cervelló 3 i Casablanca C0, Gelida 1. Amb aquests resultats, classificació, simplement repassem on es troben els equips de la comarca. El Gelida setè amb 7 punts. Un inici, sí que és veritat que té encara aquests dos partits
aplaçats.
L'Hortonenc B, un punt, i el Mediona, que no s'ha pogut
sense
estrenar.
Puntuar, encara.
Encara no s'ha pogut estrenar. Anem amb la propera jornada, repassant els partits dels equips de casa. El Gelida juga dissabte, 4:45, rep a casa l'Esparreguera B. L'Hortonenc B juga també dissabte, 8:15, derbi contra el Mediona. Veurem si no s'estrena. Mediona, podria ser un partit propici.
Si no, aviam, hauria de començar a puntuar.
Si és algun partit, pot ser aquest, per treure alguna cosa.
Sí.
Doncs anem ja al grup 28, de quarta catalana. Anem primer amb els resultats.
Doncs vinga, anem pels resultats que es van donar en aquesta cinquena jornada d'aquest grup 28. Quintinenc 0, Martinenca 3, Sant Cugat de Sesgarrigues 1, Ribes 2, Moja 1, Can Cartró 3, Vilanova Atlètic 5, Riudevitlles Unió Esportiva 0, Puigdalba 5, Base Vilanova 0, La Granada 4, Sant Pau d'Ordal 1, Torrellenc 2, La Múnia 3 i Avinyonet 2, Monjos 3.
Carlos, què en traiem d'aquí, d'aquesta jornada? Què destacaries?
No, la victòria de la Martinenca, aquest Sant Cugat que també sembla que s'estan callant una miqueta, va perdre 1-2 amb el Ribes, Can Cartró amb el Moja 1-3, podria ser l'esperat, aquest Atlètic Vilanova, que jo crec que serà l'equip a batre, junt amb el Puigdalba, i aquest Puigdalba 5-0, que està...
El Puigdalba no frena,
eufòric. I el Baixer Vilanova té un molt bon equip,
Sí.
I està Puigdalba, que no frena.
No, el Puigdalba, la veritat és que, vaja, li surt tot absolutament rodó.
Tot.
5-5, i a més els partits que ha guanyat, vaja...
Amb solvència.
Golejades, pràcticament tots.
Ja tenia un bon equip l'any passat, i amb aquests 3 o 4 reforços que ha tingut aquest any, ha millorat molt l'equip.
Doncs anem a repassar classificació, també.
Doncs vinga, repassem la classificació d'aquesta quarta catalana, grup 28, Lliga Penedesenca. L'encapçala el Puigdalba amb 15 punts, seguit del Vilanova amb 13, Can Cartró, La Granada i Martinenca amb 10, La Múnia i Base Vilanova amb 8, Sant Cugat de Sesgarrigues i els Monjos amb 7, Ribes, Moja i Avinyonet amb 6, 4 punts pel Torrellenc i, tancant la classificació, 3 equips amb un sol punt, Quintinenc, Sant Pau d'Ordal i Riudevitlles.
Doncs aquesta és la situació classificatòria. Pel que fa a la jornada, anem repassant una mica. La Martinenca, el que deia, es va guanyar sense problemes a Sant Quintí. Després del Sant Cugat, que una mica trontollant.
Està que no està. Sí. Vull dir, es fa un resultat bo i un de dolent.
Moja Can Cartró, doncs l'equip de Subirats, 3 punts.
La veterania
punts
de Can Cartró...
Es va imposar, home, el que té dalt, no?
Es va imposar, sí. Es va imposar amb el Moja.
Després, curiós, no? A tercera, el Club Esportiu Riudevitlles, Cué. A quarta, l'Unió Esportiva, també última posició. I aquí, en aquest cas, derrota clara amb el Vilanova Atlètic. El Puig d'Alba, doncs, el que estem dient tota la Lliga, no? Suposo. 5-0 el base Vilanova, que deies, no és un mal equip.
No és un mal equip. I jo em vaig informar i el base Vilanova volia fer equip per pujar. Vull dir que no és un mal equip, no.
O sigui, el Puig d'Alba ja posem a candidat, aquesta temporada.
Sí. El Puig d'Alba i l'Atlètic Vilanova. Mm.
Després la Granada, bé,
també va
una victòria contra el
resultats.
Sant Pau. La Múnia va guanyar a Torrelles.
Perdien 3-0, i van anar remuntant al Torrellenc, i poder si hagués...
Una mica més el partit,
poder hagués arribat a empatar.
I després a l'Avinyonet Monjos, també el mateix resultat, 2-3. Aquí fins al final, també l'Avinyonet apretant.
Sí, no. I no sé el per què, als Monjos sempre li costa molt guanyar al Camp de la Grava. No sé si l'any passat van perdre o van empatar. O sigui, als Monjos li costa molt aquest Camp de la Grava.
Aquest any a Avinyonet sembla que
una mica millor. Bastant millor.
Sí.
Sí.
Bueno, ho anirem veient. Anem amb la propera jornada, Antoni.
Doncs vinga, la propera jornada, partits pel dissabte 25, Riudevitlles, Unió Esportiva, Avinyonet, a 4:45 de la tarda, Martinenca, Torrellenc, a les 5.
Això no sé si és un derbi o un clàssic.
Derbi veïnal.
Això és un clàssic, no és un derbi, clàssic? És un clàssic.
Sí. Monjos, Quintinenc, a les 5 de la tarda, la Múnia Moja, a 6:45, Ribes, Vilanova Atlètic, a les 8, i el Baix Vilanova, la Granada, també a les 8. Partits pel diumenge, Can Cartró Puigdalba a les 12, i Sant Pau d'Ordal, Sant Cugat de Sesgarrigues, a 2:15.
Hi ha hores, no, al vespre?
Sí.
Sigui dissabte o diumenge...
És igual.
Mira, dissabte encara...
Dius, vale, però diumenge, ostres...
I no és el cas, però abans el que veiem aquest partit de Castell de Fels i tal.
Suposo que el Ribas A deu jugar abans i després jugarà el Ribas,
sí,
el Ribas B.
Però, vaja, déu-n'hi-do, dissabte a les 8.
Ara, dissabte ja sé on anar, ja tinc excursió.
Sí?
Aquest, Martí. Aquest clàssic.
En Martí saltaran xispes.
Sí, en aquests partits Martinenc a Torrellenc sortiran xispes, com sempre.
Doncs interessant. No sé si vols afegir alguna cosa més d'aquesta propera jornada. Tenim aquí els partits de davant, no sé.
No, aquest partit també, Can Cartró Puig d'Alba, que també,
no, també, sí,
també és un partit molt atractiu.
I
és
anar a jugar a Can Cartró... O...
És un camp petit, bueno.
Una bona prova de foc.
Puig d'Alba també és petit, no, però... Vull dir, és una prova de foc per Puig d'Alba. Aquí sabrà si el Puig d'Alba és un ferm candidat a pujar.
Una bona prova de foc. Antoni.
Diumenge que ve a les 12, Prat Vilafranca, per Ràdio Vilafranca, per la gent que no cuina.
Perfecte, doncs allà hi serem. Sisena jornada de Lliga Elit, a veure si a la sisena va la vençuda, que de moment en aquest inici doncs no està podent ser en els partits amb el Vilafranca. A veure si després de dos empats... A la tercera va el més 3. Ho explicarem aquí a Ràdio Vilafranca. Doncs d'aquí uns instants ja anem amb la tertúlia, que podeu seguir en directe per Penedès Televisió. Antoni, gràcies.
A vosaltres.
Molt bona nit.
Bona nit.
Cuida't el constipat,
sí,
que volem escoltar diumenge.
Espero.
I res, Carlos, doncs en un parell de minutets, 3-4 minuts, ja anem amb la tertúlia. Avui tenim l'entrenador del Torrellenc.
Del Torrellenc, sí. El gran desconegut.
Sí.
Vull dir, perquè per aquí, per aquests camps, jo no l'he vist mai.
Doncs el conec.
Em sembla que va entrenar fa 2 anys a Gelida, i em sembla que a Piera o per allà.
Doncs el coneixerem en detall, a veure, que ens faci una mica de currículum. D'aquí uns instants tornem.
Les 10's aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat, de les 10's aventura.
Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família, Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. T'ofereixen tot tipus de serveis per al teu vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens i tot tipus de mecànica. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot, número 1618, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. I pots contactar al telèfon 93 817 38 66 o bé a la web www.pneumaticsferret.com. Pneumàtics Ferret, des del 1999 al vostre servei.
A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Al Voltatge, el teu espai de rock clàssic des del 1982 a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Soc en Josep Sardà i els dissabtes i els dimarts serà per mi un plaer portar-vos pels camins del rock.
La tertúlia d'Esports 21.
Durant els mesos de setembre i octubre tornen a posar-se en marxa totes les competicions del futbol català.
Una nova temporada comença a la Federació Catalana de Futbol, plena d'esport, compromís i valors.
El futbol català dona el tret de sortida a un any vibrant.
Som-hi, junts per una nova temporada.
Doncs molt bona nit, els que ens escoltau per ràdio, hola de nou, els que ens seguiu per tele, bona nit. Comencem a l'espai de la tertúlia de l'Esports 21 d'aquest dilluns 20 d'octubre del 2025, avui amb un altre protagonista del futbol comarcal, sense el Tito Boada, que ja el tindrem segurament la setmana que ve. Avui tenim l'entrenador del Torrellenc, Javi Guzmán, bona nit.
Bona nit.
T'estrenes aquí, al programa?
Sí.
Primera vegada, no?, de ràdio?
La primera vegada que vengo aquí.
No t'hi posa, no?
No, bueno, una mica.
Aviam, estem una mica en família.
Una mica.
Estem en família, tampoc. Sí, no...
Siendo la primera vez, sí, un poquito, sí.
Ha agafat el micro, sí, això sí. Estem a la ràdio, si
vale,
no... no
perfecto.
Veus, primeres vegades.
A ver, la primera.
Bé, com t'estrenes també el Torrellenc, al capdavant sí. del Torrellenc, no? Aquesta etapa. Com...
Sí, és la primera vez que, como primer entrenador, cojo un equipo de la zona del Penedès. Ha sido un poco así, buscando... Encontré hablar con lo que es ahora es la junta directiva y la verdad que por ahora estoy muy, muy contento. La verdad que sí.
Una papereta complicada, ¿eh? Torrelles, dels últims anys, déu-n'hi-do, eh?
Sí, la verdad que me he encontrado un equipo complicado en el hecho de que mentalmente el año pasado hizo mucho daño. O sea, ya llevan unos cuatro o cinco temporadas que han ido luchando ahí por no bajar, pero el año pasado se hizo mucho daño. Psicológicamente es un equipo que tiene que ir restaurándose poco a poco y creo que eso va a costar más que el tema futbolístico.
És un valent, eh?
Sí. No, és un repte, no? Agafar un equip que acaba de baixar. I el que diu, moralment estaven enfonsats, no? Però bueno, jo crec que sortirà endavant. Torrelles, els jugadors són com una família.
Sí.
I si els saps portar, vull dir, no tindrà cap problema de pujar el Torrelles amunt.
Sinceramente, a mí lo que me gustó mucho es lo que han hecho con la nueva directiva, que ha sido entre 6-7 jugadores pues decidir que no quieren que el club muera. Al final ha sido eso, porque veían que últimamente como club, aparte de como equipo, pues la cosa iba cada vez a peor. Entonces veían que le faltaban cosas, que necesitaban, y ellos mismos han decidido de echarlo para adelante. Entonces yo en eso sí que tengo, o sea, un agradecimiento total, porque desde el principio que yo tuve la primera charla con ellos, han sido muy claros, yo también lo fui, y conmigo están cumpliendo 100%, que no es fácil. Tener gente de la directiva
en jugadores
en el equipo no es fácil.
Bueno, ahí está haciendo una charrada, a ver a qué dios, ¿eh?
Bueno, pego muchas charlas, ¿eh? Y creo que a este equipo le hace falta, pero hasta ahora creo que los papeles tanto de jugador como de junta se están llevando bien. Yo le creo que lo que más tiempo necesita este equipo es ir cambiando ese chip de la temporada pasada, porque futbolísticamente yo creo que sí que desde pretemporada hemos ido a más con nuestros bajones, pero mentalmente cualquier cosa nos hace daño. Sí. Y personalmente, ya como bloque, pero hay jugadores que creo que podrían dar mucho más de sí y todavía eso les lastra bastante.
¿Será cuestión de temps, creus?
Sí, sí, yo lo hablo con ellos constantemente, que hay que tener paciencia. O sea, si queremos solucionarlo ya, es imposible, porque el tema mental no es fácil. Porque cualquier error parece una montaña, y es un error, ya está. Mm. Y creo que también tienen vicios cogidos de hace ya bastante tiempo, y eso necesita nuevos aires, que de hecho el venir yo de fuera creo que es algo bueno, pero ellos también tienen que ir cambiando un poquito la mentalidad. Y sí, eso va a ir con tiempo, no va a ser fácil.
¿Qué te vas a trobar cuando vas a arribar?
Bueno, es un equipo... este año, por ejemplo, esta temporada, que es una mezcla de gente veterana con lo que ha venido, que es gente joven, pero con muy poca experiencia. Entonces, hay gente veterana que, primero, todavía a lo mejor no están al 100%.
Lo que te iba a comentar, físicamente, ¿cómo está el equipo?
Hay gente que todavía no está bien físicamente, pero ya no por el hecho de haber hecho una buena o mala pretemporada, sino porque hay gente que está muy tocada. Toni Ferré, que aquí lo conocéis, es un jugador increíble, pero físicamente no está bien. No, o sea, ya ha tenido dos partidos que lo he tenido que cambiar y ahora está lesionado. No sabemos si esta semana ya podrá jugar o no, pero es un jugador que es diferente. Y claro, a medio gas, no en tercera, ni en tercera, ni en segunda, ni en cuarta, en ninguna categoría puedes ir así. Entonces, creo que el equipo en general está mejorando físicamente, pero individualmente yo creo que hay gente que todavía puede dar bastante más.
Carlos?
No, ¿y Cristian Toso?
Toso igual. Toso también tiene un problema de no poder entrenar los martes, que es el día que se trabaja más físicamente. Entonces, bueno, también está muy tocado de la rodilla.
Si aquests dos jugadors físicamente estiguessin bé...
Sí, son diferentes.
Jo crec que tindria la millor davantera de quarta catalana, indiscutiblement. Mm. Si recuperessin el Toso i a Toni Ferrer, seria la davantera perfecta.
Sí, porque... Son dos jugadores que te dan algo diferente, porque son jugadores que saben asociarse, pero aparte te dan juego directo, te dan muchísima lucha. Toni sabe leer, como delantero sabe leer muchísimo el partido, y eso nos hace falta, pero no están para disputar partidos enteros todavía. Tenemos a Óscar Salcedo, que también es con 40 años, sin embargo, él físicamente está mucho mejor, pero... necesitamos que en general...
Y también le duda dosificar.
Claro, no, bueno, no te creas, ¿eh? Es un jugador que hace crossfit y se cuida mucho.
Físicamente está fetunto.
Es de los que aguanta, pero claro, o sea, una cosa es aguantar, lo que yo le digo a ellos, a todos, aguantar 90 minutos, y otra es aguantar el ritmo de ida y vuelta, no es lo mismo. Entonces, sinceramente, de lo que hay, de los que mejor está... Pero para un nivel de estar arriba, que muchos pretenden, creo que hace falta algo más, en general, ¿eh?
Clar, suposo que és aquella lluita entre... Bueno, la idea que deus voler tenir de voler jugar una cosa, Però també tenir present que aquí el que toca és anar agafant ritme,
sí,
i sobretot treballar l'aspecte mental, que els jugadors vagin creixent en aquest sentit també.
Al final, yo cuando vine lo dejé claro. O sea, aquí venían, todo el mundo me decía, no, es que, por ejemplo, decían, no, intentar salir jugando desde atrás, ya lo intentamos el año pasado, no fuimos capaces.
El tipo de jugador de Torrelles yo creo que no es para sortir amb la pilota jugada.
Bueno, yo lo que creo...
El Jona ho intentava, y era caparrut, que sí, y no.
Yo creo que en eso estamos creciendo. Lo que creo que necesitamos más, yo ahora, por ejemplo... Estoy esperando dos chicos que estaban conmigo el año pasado, uno que va a llegar ahora, más otro que está de principio de temporada pero está lesionado, que creo que en eso nos puede dar un poquito más. En tema de salir de balón, un poquito de ser más creativo, creatividad yo creo que ahí nos pueden dar. Pero yo creo que este equipo puede ser algo más que solo jugar directo. O sea, yo creo que eso puede ser una opción... en algún momento del partido, pero yo creo que este equipo, si solo se dedicara a eso, con el campo que tiene y algunos jugadores, yo creo que estaríamos perdiendo el tiempo. Entonces, yo lo dije. Si después yo a la jornada 8 veo que es imposible, pues bueno, pero no lo creo. O sea, nuestro problema hasta ahora no ha sido el tema de intentar salir con el balón, ni mucho menos. Nosotros, quitando esta semana, que ha sido el peor partido de largo, y aún así, si dura un poquito más...
Somos capaces
de... Y sin merecerlo, porque creo que ha sido el único partido que no hemos merecido más de lo que todos los demás. Yo creo que en la semana anterior 0-0 con Quintinen. Y es que tiramos a puerta 20 veces. O sea, fallamos un penalti y ese partido no se mereció. Aviñonet no merecimos perder. Vilanova no merecimos perder. El partido que mejor jugamos, que es con Calcartro, para mí es el mejor equipo contra lo que nos hemos enfrentado. Sí. Un equipo muy serio y nos metieron un gol y no tiraron más a puerta. O sea, defendimos muy bien. Ahí viene nuestro fuerte. Tú puedes querer salir o no salir con el balón, pero tienes que defender bien. Y ese partido fue el que mejor se defendió. Ganábamos duelos, segundas jugadas. Esta semana, sin embargo, ha sido todo lo contrario. Y sin jugar bien, nada bien, pudimos empatar. O sea, que yo creo que hay 6-8 equipos que estamos muy, muy igualados y depende un poquito de la mentalidad que salga en ese partido.
También que la moneda caiga...
Sí, porque si el otro día... Yo creo que si tenemos 10 minutos un poquito de lucidez, es que nos podíamos llevar el partido. Y lo vuelvo a repetir, la Muñoz jugó mejor que nosotros. Sin hacer nada del otro mundo, la primera parte creo que estuvimos a su merced porque es que llegábamos tarde, no supimos tener el balón. La segunda parte, bueno, se igualó un poquito más y ellos a la que le metimos el primero se asustaron y ya te digo, me entró el segundo de penalti y aún así podíamos haber hecho más, pero por fútbol no merecimos mucho más.
De fet, a nivell de números, si mirem això, els vostres resultats dels 5 partits que portem i després els gols a favor i en contra, és que és tot mínim,
Sí, han perdut per la mínima.
Superajustat.
Sí, són tots els partits.
Superajustat.
Sí, però jo, per exemple, esta setmana... Era un minuto, no sé, cuando metimos el primero. Y no daba por hecho que íbamos a meter el 3-2 ni el 3... No, o sea, no, porque no estábamos...
Vino un poquito... Mitjora,
Sí. Y después tuvimos alguna ocasión.
Sí.
Pero sin seguir jugando bien. Todos los demás partidos yo creo que merecimos muchísimo más. Este es el partido que más daño me ha hecho por eso. Porque la actitud no me gustó y como equipo creo que ha sido el partido más feo que hemos hecho.
Ha de canviar la cara el cap de setmana.
Sí, porque sobre todo allí, primero por derbi y segundo porque en ese campo, como salgas un poco atontado, te llevas 6. Porque es verdad, fue Aviñonet que a nosotros nos ganó y bueno, es un equipo que está creciendo y sí, reciben goles porque está recibiendo goles, pero es un equipo que hace goles con bastante facilidad. Es un campo pequeño y ahí aprietan muchísimo.
Y juega contra el Torrelles,
siendo un derbi, más todavía. Entonces, como salgas con la garaja como el otro día, puede ser peligroso, sí.
Carlos, aquest Martinenca Torrellenc que deies, aquest ja és partit per anar a fer ruta el cap de setmana. Eh?
Sí. Jo ja tinc l'entrada. Per si acaso no n'hi ha, jo ja la tinc.
Hi ha ganes, no?, d'aquest partit. Són uns partits que també fan caliu, no?
Al final, cuando coges un equipo, lo primero que miras es un poquito eso, los partidos que te dan. Es cierto que aquí hay mucho derbi, porque al campo que vayas siempre entre ellos se conocen muchísimo, pero, o sea, son 2 minutos entre un pueblo y otro y han habido mucha pelea ahí. Yo soy nuevo, pero, hombre, conozco más o menos el tema y sí, ya sé que esta semana es... es especial. Es especial y esperemos que cambie la cosa, porque creo que podría ser algo que nos diera un poquito de ánimo y de ver las cosas un poco diferente, el poder sacar un buen resultado con la Martinenca.
Bueno, y ahora parlem de tú.
Vale.
Que es el desconegut aquí al Penedès.
Sí, sí, sí. Siempre que os escucho, sí. Escucho cosas y digo, no es así.
No. Después ya vas a piqué que entrenabas al Lleida.
Sí, bueno. No,
tú yo, ves de Piera, encima.
Sí, pero yo no estuve entrenando al Lleida. Yo estaba en el cuerpo técnico. No era el primer entrenador. El primer entrenador era Isaac.
Ah, tú estabas en Lleida.
Sí, Isaac Bustamante es mi mejor amigo de toda la vida. Y él sí que vive a Lleida.
Sí.
Y entonces yo en ese momento, por temas personales, llevaba ya dos temporadas sin entrenar. Y hablando, él me lo dijo y le dije, pues mira, va. Al final nos juntamos cinco personas en el cuerpo técnico y la verdad que el primer año fue muy bueno, muy bueno. El segundo fue más complicado. Él siguió la temporada pasada, sí. Y yo ya la temporada pasada decidí que no quería seguir allí. En principio no sabía si iba a entrenar y me llamó un equipo donde había estado ya, que era el Valdoreix. Valdoreix es un equipo de San Cugat. Mm. Y tenían dos equipos en tercera, me llamaron para uno y decidí irme para allí. Yo vivo en Piera hace 5 años. O sea, mi tema futbolístico siempre ha sido Baix Llobregat, Barcelona. Yo soy de Viladecans. Uh-huh. Entonces siempre ha sido equipos de Viladecans y zona del Baix Llobregat. Y aquí pues lo que conozco es de los 2 años que he estado en Lleida. Sí. Que es verdad que el grupo no ha cambiado mucho, sinceramente. Uh-huh. Porque Lleida el año pasado estuvo en el otro grupo.
Sí.
Pero los 2 años que estuve yo fue este grupo. O sea... Sí. Quitando Cancartro, que bajó ahora, Torrellén, pero San Cugat, que era un equipo que me encantó esos 2 años. Por ejemplo, Martinenca y Monjus en aquellos momentos no estaban, ni Puig d'Álvar, no estaban tan fuertes como están ahora.
Puig d'Álvar ni existía.
Sí, sí, sí.
Sí.
Y bueno, la verdad que es un grupo que creo que es bastante complicado. Ha crecido mucho en esto. Desde el primer año que estuve con Lleida, ahora creo que ha crecido bastante este grupo.
I una mica l'arribada aquí a Torrelles, ja ho deies, no?
Bueno, fue un poco de casualidad, porque yo estaba en Valdoreix, fue un año complicado, pero que creo que me sirvió de muchísimo, aprendí muchísimo. Me demostró que en tercera podía estar entrenando sin problema. No acabó bien la cosa con el club. Y bueno, tuve una oferta en un equipo de tercera del Baix Llobregat, y empecé el último mes de junio-julio, estuvimos entrenando allí, pero no cumplieron con cosas, más bien con jugadores y todo eso. Vimos cosas que no nos gustaron y bueno, pues decidimos no seguir, porque a lo mejor era empezar para no acabar. Y yo quería un sitio donde estuviera cómodo, estuviera a gusto. Y bueno, empecé a buscar, ya me decidí a venirme un poquito más a esta zona. Y claro, en esa época ya era más complicado. Ya muchos equipos con los que hablaba ya tenían entrenador, ya tenían y era complicado. Yo no quería quedarme sin entrenar. Y bueno, pues mira, probé con Torrellén, que vi que había sido un año malo y todo eso. Hablé con el presidente anterior y me dijo que estaban en cambio de directiva y todo eso. Le pasaron a Jona el número y habló conmigo. Entonces le quedemos un día y la verdad que lo que hablamos el primer día ya a mí me gustó y a ellos también. Y a partir de ahí pues ya no ha habido ningún problema.
Y
¿qué le iba a decir? Sí, se acababa en Torrellas, en un sitio que ni conocían, casi.
Abans parlàvem de, bueno, més l'equip, no? Que és una feina llarga, no?, de reconstruir. Però el club, el dia a dia, aquests mesos allà a Torrellas, al Torrellenc, com està sent? Què t'estàs trobant?
Jo com a club estic contentíssimo, perquè crec que la feina que està fent és molt bona. O sea, creo que, o sea, patrocinadores nuevos, el tema de la rifa, el club como club creo que le está viniendo muy bien la gente nueva y todo eso. Y yo, como entrenador, me siento muy cómodo. Todo lo que he pedido se me ha dado y no tengo ninguna queja. Entonces, yo necesitaba eso, un sitio donde poder encontrarme cómodo, a gusto, que se pueda trabajar, y este es un equipo y un club donde se puede trabajar. ¿Que no va a ser fácil? No, ni mucho menos, porque las circunstancias son... Pero al final, es lo que les digo, si tienes paciencia y crees en las cosas, al final pueden salir. Si lo que quieres es sacar las cosas rápido, es muy complicado, pero ahí, en cualquier sitio. O sea que es ir haciendo poco a poco la faena que se está haciendo, que creo que es buena. Se hizo una buena pretemporada, porque el problema que hubo en la pretemporada también es que todos entraron un poquito tarde como junta, ya les pilló y se hizo una pretemporada así un poco, y fichajes también se han hecho un poco así. Entonces esta pretemporada y esta temporada se ha hecho como un poco deprisa. Creo que gestionándolo un poquito con más de tiempo y con un año de transición, que se puede llamar, creo que este equipo tiene que crecer en poco tiempo.
¿Tú te ves años, Torrellán?
Yo cuando se lo dije a ellos, no venía para esta temporada. Después puede pasar, ¿eh? Después que en dos meses se cansen de mí y me digan, oye, Javi, pues no... O yo les diga, oye, señores, pues si no cambia esto, no... Eso es, en el fútbol es que no... Sí, pero yo sí. Cuando vine aquí no venía con la idea de estar una temporada. Yo vengo con la idea de poder estar en un sitio para que lo que trabaje este año, el año que viene, pueda valer de algo. Y sobre todo lo que le he dicho, es que en un año no vas a cambiarlo todo lo que venís. O sea, cuando tú te acostumbras a una cosa durante mucho tiempo, una temporada no te vale para... Es muy difícil, puede ser que... Pero mi idea es que durante este año se puedan cambiar cosas para que en la próxima temporada se vea otro equipo.
També són canvis grans, no? Allà a Torrella, en el Sabariego, no, sempre els canvis de junta als clubs, doncs, bueno, són incògnites, no?
Sí, no, i entrenadors que havien hagut allà, jo m'incloc això, no, i han marxat jugadors que eren bons per l'equip.
Sí, i els últims anys.
Aquest any, per exemple, ha marxat el Navas, que era un bon lateral, ara no recordo qui més. Anys enrere...
Endica, que ha jugat esta setmana. Bueno, se fue la temporada passada.
Endica, que també al mig del camp era una peça clau. Parlem del Junes, vull dir, l'equip s'ha anat desfent poc a poc, no? Si aquests jugadors l'haguessin mantingut, et diria que poder ni hagués baixat Torrellenc, hagués baixat a quarta.
Sí. Bueno, yo lo que tengo entendido el año pasado es que durante muchísimo tiempo no es que fuera un desastre, o sea, no es que jugaran mal... pero que a lo mejor iba ganando 2-0, te metían el 2-1 y ya... Entonces, cuando tú entras en esa bucle y ves que por mucho que hagas no te sale, al final mentalmente es que es muy difícil. Y acabar con 7 puntos hace daño, está claro. Y claro, si hay gente que se ha ido, la gente que ha venido, mucha gente, que algún juvenil que viene de Martinenca, otro ha venido de... Ay, de la Munia, el equipo Castelví, perdón.
El juvenil de Castelví.
El juvenil de Castelví, que son gente que son muy válida, pero son de primer año y se nota. Entonces, y gente que ha venido a cumplir, pero que son gente que viene de no jugar este año. Entonces, eso se nota. Ahí tú ves fichajes de... Yo sigo las redes sociales a todos los del grupo y todos son fichajes. Este hombre viene de tal sitio, este hombre viene no sé qué. Entonces, es complicado. Pero aún así, yo creo que este año deberíamos estar más arriba de lo que estamos ahora. Por puntos, ¿eh? Yo creo que quitando esta semana, a lo mejor tendríamos que estar con 7-8 puntos mínimo. Que estarías pues, con la Munia, con equipos que están ahí en media tabla.
Crec. Home, de moment les sensacions no són dolentes, no?
No. Para mí las sensaciones no son malas. Es más preocupante el hecho de que la gente no se desespere y se vean ahí.
Eso es difícil, ¿eh?
Sí, es muy difícil. Es complicado. O sea, y por eso decías tú, es que el tema son muchas charlas. O sea, llegar el martes y hablar y explicar y, oye, venga. Y después llega el martes
yo
y...
Yo més, pero fotre-li canya al president és chungo.
Yo ya se lo dije, ¿eh? Digo... Eres el jugador más complicado que he tenido en mi vida, ¿eh? ya no porque sea presidente, sino porque es el entrenador del año pasado. Que también me mira como jugador, me mira como exentrenador y me mira como presidente, que es complicado.
Cura de humildad.
Pero no, por ahora no tengo queja.
No, es que el año pasado van perdre un jugador para ser entrenador. Y aparte que el John a la defensa fue una feinada impresionante.
Sí, este año está muy bien.
Aquest any i va perdre un jugador important, un central important per ser entrenador.
I jugador-entrenador...
En esta categoría es muy complicado. Ser entrenador-jugador es muy complicado. No, eso no funciona. Entonces, al principio me lo dijo, hostia, es que... Y yo estoy muy contento con él. Además, es una persona que imprime mucho carácter al equipo... Sí. A veces lo tengo que controlar.
Molt d'ímpetu.
Porque hay mucha gente que hay que decirle las cosas diferentes. No todo el mundo acepta. Pero hace falta gente veterana que te diga, espabila un poquito, que si no, no... Y tanto él como Caña, Cañamero...
Aquest es un altre que...
Sí, aquest, son aquest, los dos,
aquest de Cocu, Cañamero...
Son los dos jugadores que exigen demasiado. Entonces, tú no puedes exigir demasiado a según qué gente. Entonces, tienes que saber cuándo y cuándo no. Entonces, Jonah eso sí que lo está controlando. A Caña le cuesta un poquito más, pero bueno... Y eso con los veteranos ya lo he hablado y seguiré hablándolo, porque ellos tienen que ser los que tiren del equipo. No puedes pretender que te venga un juvenil o te venga alguien que no ha estado jugando y sean ellos los que tiren de esta situación. Tienen que ser ellos. Entonces, si quieren tirar ellos hacia adelante, son los primeros que tienen que cambiar la situación y meterse en la cabeza que hundiéndose porque hayas perdido un partido no vas a hacer nada. Y frustrarse en un partido porque te metan un gol o porque te empaten. El día, por ejemplo, de Can Cartró, creo que ha sido fue un partido completísimo, pero nos empataron y ya dije, malo. Íbamos ganando, llevábamos el control, no nos quedaron, y dije, malo. Y después supimos reaccionar. Metimos el segundo y el tercero ya fue una contra en el último minuto. Pero eso es lo que la semana pasada, por ejemplo, llegas después de Can Cartró, haces un muy buen partido en... siempre se me olvida. La semana pasada. Quintinén. Y no te entra. Y ya la gente se frustra. Oh, hemos hecho mil ocasiones. Bueno, pues es que eso pasa en el fútbol. Hay que saber gestionar. Oye, pues hoy no ha entrado. No, hubiéramos estado 6 horas y no hubiera entrado. Es que no hubiera entrado porque eran ocasiones clarísimas. Bueno, pues ha pasado y ya está. El martes que viene.
Otro día será.
Es que es así. Porque si te metes en un bucle, en pensar lo que no has hecho, no vas a salir de ahí. Y eso es lo que es lo que estamos, tanto yo como Juan, que es mi segundo, y Aitor. Es en que la gente se dé cuenta de que lamentándose no vamos a ganar nada. Hay que seguir trabajando y, oye, no sé dónde nos va a dar. Pero lo que tenemos que enfocarnos en crecer. Acabar la temporada creciendo y ser lo mejor posible de aquí a final de temporada. Ya está.
¿Engrescats als entrenos?
Sí,
jugadors,
sí, no tengo ninguna queja.
Sí.
Los entrenamientos son todos intensos.
¿Continueu fent a 7:45? O
sí, es que...
Pel tema de
el tema
que va de tarde y que va de
nit. Es que en este equipo, no sé si en todos de esta zona pasa, es que tenemos mucha gente que trabaja a turnos.
Mm.
Y eso perjudica mucho, porque cada semana pierdes 2, 3. Esta semana creo que es la que menos, si perdemos a 1 o a 2. Pero claro, ya tienes que entrenar a la... Que a mí no me preocupa, porque me va mejor. Yo vivo a 40 minutos, o sea que cuanto antes llegue a casa, mejor. Pero sí, hacemos de 7:30 a 9. Al tener el campo para nosotros, si te alargas un poquito más, pues no pasa nada. Pero sí, sí, son 7 jugadores, si no me equivoco, que van a turnos. Entonces, eso es otra cosa que perjudica. Pero bueno, la verdad que siempre somos, porque tenemos gente entrenando también que no tiene ficha, pero siempre somos 14, 16, 18, o sea, y el ritmo es muy bueno. En eso no tengo queja, porque la verdad que los entrenamientos son muy buenos y ellos, todo lo que dices... Te escuchan, creo que hasta ahora nos están creyendo, están con nosotros, para falta que vaya saliendo en los partidos, que es lo que más va a costar.
Doncs la Lliga dirà, el grup 28, què et sembla? És una Lliga sempre competitiva, vaja, en aquestes 5 jornades ja s'ha pogut anar veient.
I cada any és més competitiva.
I cada any més, eh?
Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Del año que, el primer año de Lleida ahora, yo he visto mucha diferencia. Yo cuando vine el primer año de Lleida aquí, a diferencia de Vall-Llobregat, Barcelona, de todo eso, yo veía una liga un poquito más floja. Pero últimamente ha crecido bastante.
De fet, en els últims anys és que ha anat a més d'una forma...
Bastante. Yo este año, o sea, yo es verdad que el año pasado, por ejemplo, estaba fuera, pero yo la seguía y me sorprendieron. Hay equipos que me sorprendieron, la subida de Monjus, que hizo un año buenísimo, Martinenca también, Puig d'Alvar y... Mira, este año también se ha subido... San Sadoní, que subió el año pasado. O sea, hay equipos... Y yo creo que ahora, habiendo crecido Avignonet, que el año pasado quedó último... Mm. O sea, vayas donde vayas, te pueden, hacer daño. O sea, yo lo que veo es muchísima igualdad entre 8 o 10 equipos. Puig d'Alvar sí que lo veo bastante diferente. A Vilanova no lo he visto, no lo puedo... Pero, por ejemplo, Base Vilanova sí que jugó con nosotros y ya lo conocía porque tiene un equipo parecido a los que jugó con... Y es un equipo que juega bien, que es un equipo que tiene gente joven y juega bien, pero, bueno, creo que es un nivel como el nuestro. Pero a Puig d'Alvar, lo poco que le he visto, sí que lo veo diferente. No he visto a todos los equipos, pero por lo que conozco de años anteriores y lo poco que he visto ahora, cualquier sitio que vaya va a ser muy complicado. Mucho.
Això sí, això segur. Doncs arribem pràcticament ja al final. Javi, has estat bé?
Molt bé.
T'ho has passat bé?
Muchísimo.
Doncs quan vulguis, ja saps. Ja...
Cuando vosotros me digáis, yo me planto aquí, no hay ningún problema. Y gracias por darme esta oportunidad. Y oye, pues mira...
I cuida'm el canya.
Bueno, yo lo cuido. Hablo mucho
aquest,
con él.
Aquest psicològicament és el que més... Sí. Es creua y con el creua... No...
Es con el que más se ha hablado este año.
Y es el jugador...
Pero es una persona increíble.
Excelente.
Increíble, ¿eh? Es una persona con la que puede... Y si se equivoca, es el primero que pide perdón. Lo único que he hablado con él es intenta pedir perdón menos veces. Y eso quiere decir que te equivocas menos. Pero es de agradecer que sabe que por lo menos reconoce que a veces se pasa. Pero... Estamos en proceso.
Doncs ho anirem seguint. Javi, sort dissabte, vale. Aquest partit, que el gaudiu també,
sí,
aquest martinenc a Torrellenc, i res, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Anem parlant. Carlos?
Jo aniré amb el meu jersei del Torrellenc. No.
Doncs ja la setmana que ve ens expliques, corresponsal, a Sant Martí,
a Sant Martí.
Com ha anat el partit. Que vagi molt bé, cuida't.
Molt bé, bona nit.
I a tots i totes vosaltres, doncs moltes gràcies per seguir-nos un dilluns més. Dilluns de la setmana que ve, nova cita amb el futbol aquí a l'Esports 21, a la ràdio, a 9:15 del vespre, i a la tele amb la tertúlia una hora més tard, a 9:45, amb aquesta mitja hora, amb un altre protagonista. Que vagi molt bé, molt bona setmana.
La tertúlia d'Esports 21.
Durant els mesos de setembre i octubre tornen a posar-se en marxa totes les competicions del futbol català.
Una nova temporada comença a la Federació Catalana de Futbol, plena d'esport, compromís i valors.
El futbol català dona el tret de sortida a un any vibrant.
Som-hi, junts per una nova temporada.
A Calvi Santó.